Tot costa.
Xavi Alonso va plantejar la final de la Supercopa com un equip menor, però quan jugues a no perdre i perds, no et queda res. Segurament això deu haver pensat Florentino Pérez, que l'ha destituït fa una estona. El seu substitut, Arbeloa, un altre soldat de Mourinho i un vell conegut.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dilluns 12 de gener de 2026, l'endemà de la victòria del Barça a la Supercopa, però ara ja el dia que passarà la història com l'últim de Xavi Alonso com a entrenador del Real Madrid. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs ara ho deies, amb joc de paraules inclòs, que efectivament el Madrid ha destituït Xavi Alonso com a tècnic i el nou entrenador és Álvaro Arbeloa, vell amic de Gerard Piqué i ara també de Jordi Costa.
Amb Piqué es pot explicar la temporada del Madrid.
¿Contigo empezó todo?
Vinicius, contigo empezó todo, güey! I ara han posat el conocido.
Bé, doncs això, que Arbeloa entrenava el Castella des d'aquest estiu, a més, no té una llarga experiència, la veritat, ni tan sols en el...
Des d'aquí una salutació a Raúl González, que va estar 26 anys d'entrenador del filial del Madrid i ara han posat Arbeloa.
Tot i que hi havia lectures positives respecte al Barça 3-Madrid 2 d'ahir, el Tolosarra era el punt de mira fa setmanes i just quan semblava que havia sobreviscut, doncs no, no ha resistit la derrota al Clàssic. El Madrid diu a la nota que la marxa és de mutu acord. I veient alguna imatge d'ahir de la celebració, concretament una imatge que em feies veure aquesta tarda d'Mbappé, contradient el que li demanava el seu entrenador, potser es pot entendre que el mateix Alonso també tingués ganes de deixar ell tot plegat.
Però no contradient-lo sobre un aspecte del joc, contradient-lo sobre anar a saludar o a homenatjar el Barça quan li acabaven d'anar el trofeu de la Supercopa. En fi, ara de seguida anirem cap a Madrid, ens hi espera el David Sánchez en un dia... Bé, per viure el vell mig de la Castellana.
Mentrestant, aquí a Can Barça, clar, tot és una vessada d'oli, ens ho podeu imaginar. L'equip descansa després de celebrar la Supercopa durant la nit a l'avió de tornada de l'Aràbia. Demà ja començaran a preparar el partit de dijous, els vuitens de final de la Copa, que jugaran a Santander contra el Racing. Joao Cancelo ja ha arribat a Barcelona per passar la revisió mèdica prèvia al seu retorn al Barça, un any i mig després de la seva marxa a la Lliga de l'Aràbia Saudita. 31 anys, cedit per l'Al-Hilal fins a final de temporada. El presenten demà, en principi, a la una del migdia, aproximadament. Seria hora aproximada.
Contraprogramació claríssima, la roda de premsa d'Arbeloa, que, en teoria, si no hi ha girs comunicatius del Madrid, ha de fer prèvia de l'Albacete-Madrid de Copa.
I a l'Espanyol, la pitjor de les notícies, mala sort per Javi Puado, que es perdrà el que queda de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El barceloní, de 27 anys, va demanar el canvi durant el partit al Camp del Llevant quan portava 2 minuts al terreny de joc i, de fet, havia reaparegut al derbi després de 3 mesos lesionat amb un esquinç al mateix genoll. Per tant, doncs, la pitjor de les sorts, podríem dir.
Amb el Sergi Andreu valorarem l'abast d'aquesta greu lesió i també l'empat d'ahir al Camp del Llevant, que va deixar emprenyat com una mona a Manolo González.
L'Espanyol, que ho deies, va empatar i, això sí, tot i així es manté 5è a 4 punts a la Champions. El Girona, a les pròximes hores s'ha de confirmar la sortida de Solís cap al Birmingham i amb aquesta operació Echeverri ja podrà ser inscrit. El Girona, amb la victòria sobre l'Osasuna, és ara 13è amb 21 punts, 4 per sobre de la zona de descens. Els resultats de les últimes setmanes han fet que el Girona pugés com l'escuma a la classificació. Clar, amb 9 de 12 ràpidament surts mesos d'allà, que és el que necessitava el Girona.
Molt comprimida la zona baixa i això, efectivament, fa que amb un parell de victòries abandonis la zona més calenta de la classificació.
Avui es tanca aquesta 19a jornada amb l'últim partit de la primera volta entre el Sevilla i el Celta a partir de les 9 del vespre. Per cert, que demà ja comença la Copa, entre ells, per exemple, hi ha el Deportivo La Coruña, Atleti de Madrid, i a la prèvia d'aquest partit, avui Simeone ha demanat disculpes a Florentino i disculpes a Vinícius per la polèmica viscuda durant el derbi madrileny a la segona semifinal de la Supercopa. Recordeu quan Simeone li deia a Vinícius: te va echar, quédate con lo que te digo, te va echar. Doncs finalment no ha estat Vinícius aquí a fer fora.
No està malament mai disculpar-te quan l'has vessat, i jo crec que Simeone, ja ho vam comentar, va estar absolutament fora de lloc, però ho ha fet amb la mateixa convicció que si jo ara us digués que m'entusiasma menjar un mongeta tendre i patata.
En tot cas, és una disculpa,
sí.
Això sí.
Sí, però
vull dir, no li feia il·lusió.
Hi ha disculpes que les veus
no era molt
sentides
sentida,
i n'hi ha que les veus que gairebé li han escrit en un paper.
En bàsquet, la penya ha destituït Jordi Vizcaíno com a tècnic del primer equip femení. El de Lloret de Mar va arribar a la banqueta verdinegra el gener del 2022. El Granollers, avui se celebren les primeres eleccions a la presidència del Club Vallèsà. Hi ha dues candidatures. La primera són Balonmano Granollers, encapçalada per l'actual president, i l'altra candidatura és la de Fem Equip Balonmano Granollers, encapçalada per Josep Vega, jugador del club i exdirectiu en juntes anteriors.
Tenim el Carles Canal a Granollers, pendent d'aquests comicis, i tan bon punt hi hagi novetats, hi anirem perquè ens expliqui l'última hora, tot i que probablement, per no dir que segur, el resultat final no us el podrem donar aquí al Tot Costa, sí, evidentment, els butlletins informatius d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè les urnes tanquen a les 9.
A l'hoquei Lliga Masculina, a les 8, el Palau Blaugrana s'enfronten al Barça i l'Igualada, primer contra segon, empatats a 34 punts. Qui guanyi avui se situarà com a líder en solitari. El Dakar, després de la 8a etapa, Nani Roma ha perdut 3 minuts i mig i surt del podi. Ara ocupa la 4a posició a 9 minuts i mig del líder, que és Nasser Al-Attiyah. Pel que fa a les motos, victòria d'etapa i liderat per Luciano Benavides. A l'Europeu de waterpolo masculí, la selecció espanyola amb 11 catalans juga avui contra Sèrbia a 8:45, un partit de la segona jornada.
Un partit clau d'aquesta fase perquè s'enfronten contra els anfitrions, ens ho explicava divendres Álvaro Granados, i a més segurament contra un dels grans favorits juntament amb la selecció espanyola en aquest europeu.
I avui al migdia s'ha fet l'acte de presentació dels 62 municipis que participaran en el Gran Depart del Tour de França 2026. La primera etapa serà el 4 de juliol amb sortida i arribada a Barcelona. La segona enllaçarà Tarragona i Barcelona. I la tercera, el 6 de juliol, sortirà de Granollers i arribarà als Angles, a la Catalunya Nord.
Un acte que, per cert, ha presentat la polifacètica Laia Tudel. D'aquí una estona l'escoltareu, explicant-vos detalls del retorn de Cancelo a Barcelona i també de les pistes que ha donat Joan Laporta en les últimes hores, concretament ho feia aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, sobre les dates i el calendari electoral del Barça, que com sabeu s'ha de celebrar en aquest 2026. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
I avui us preguntem, tenint en compte que el Barça enceta el 2026 repetint victòria a la Supercopa, aquesta temporada serà millor que l'anterior? Ens podeu votar millor, igual o pitjor, són les tres opcions que us oferim. Ens podeu enviar les vostres reflexions sobre aquesta situació i també fins i tot sobre la destitució de Xavi Alonso, que evidentment podeu valorar si és positiva o negativa pel Barça.
Doncs des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
A Avui era un dia, i ho serà d'aquí una estona, per recrear-nos, per assaborir la victòria del Barça a la Supercopa en la companyia del Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots. Bé? Molt bé.
I també en la companyia, d'aquí una estona, serà amb nosaltres l'Anaïs Martí, que se li hagi de donar un pèl de feina amb la destitució a quarts de set del vespre de Xavi Alonso. Sí que tenim aquí de cos present el director, el cap de continguts del Tot Costa, el Marcos López. Hola, Marcos. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, fantàstic.
Vinga, doncs no perdrem més temps, perquè la notícia del dia, evidentment, que és a Madrid, i anirem cap allà abans, però hem de fer el protocol habitual de celebració dels 10 anys del Tot Costa.
Tot Costa una dècada.
Mateu Lahoz, mentre xiula, gaudeix del joc?
Buah, moltíssim. Com un cervet i com un xiquet. Això és màgia pura.
Tot Costa una dècada.
Mateu Lahoz, un altre dels personatges, de les personalitats que han passat pel Tot Costa en aquests 10 anys de programa. La veritat és que no sovintegen les entrevistes amb àrbitres, i aquesta va ser ben interessant, tot i que ja fa un temps que el personatge s'han passat l'àrbitre i gairebé que la persona. Ara sí, cap a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la castellana.
No estamos contentos, está claro, con el resultado, pero yo creo que podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, tenemos que darle la vuelta lo antes posible. Desde que lleguemos a Madrid, seguro que ya, pues, ya nos olvidaremos un poco de esta Supercopa y pensar en todas las competiciones que tenemos y recuperar a gente, que eso es lo más crucial ahora mismo.
¿A qué tera es? Va ser Xavi Alonso ahir, després del partit, que era perquè en aquell moment encara era entrenador del Real Madrid, i ara ja no. El Tolosarra veia coses positives en el partit d'ahir, deia que quedava molta temporada, que a mi em sembla significatiu del seu estat d'ànim, que Xavi Alonso assumia que no seria destituït després d'aquesta derrota digna, com a mínim pel que fa al marcador, i deia: cuando lleguemos a Madrid nos olvidaremos de esta Supercopa. Doncs ells s'han oblidat de sobte. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Perfecte.
Escolta'm, passaven pocs minuts de les 6 de la tarda quan el Real Madrid també és un comunicat en què anunciava la destitució, bé, de mutu acord de Xavi Alonso. Per tant, ells no ho han venut com una destitució, però és evidentment el que és. Jo, la veritat és que, escoltant i llegint a mitjans de l'entorn del Real Madrid des d'ahir nit, jo diria que és una sorpresa. No sé si tu ho interpretes igual.
A mi em sorprèn el dia, no el desenllaç. És a dir, que la cúpula directiva del Madrid, és a dir, Florentino Pérez, no confiava en Xavi Alonso, ho sabia tothom, i només faltava posar la data final de la destitució de Xavi Alonso. Veient que ha estat en el dia d'avui, tinc la sensació de que la mida estava presa i només estava esperant el dia després de la Supercopa. És a dir, més una intenció de no cremar el següent entrenador del Real Madrid a la Supercopa d'Espanya i donar, doncs, un calendari amable que li ve per davant al Real Madrid a les properes setmanes al nou entrenador del Real Madrid, però que mai hi ha hagut feeling entre Florentino Pérez i Xavi Alonso, ni tan sols el dia de la seva presentació. Ho sabia tothom aquí a Madrid, i a les primeres de canvi, doncs, han aprofitat per dur a terme i fer oficial la destitució de Xavi Alonso, que, repeteixo, mai ha tingut un feeling similar al de Mourinho i Florentino Pérez aquesta temporada. A Florentino mai li ha omplert la figura de Xavi Alonso. El va signar per un tema de petició popular, no per un tema d'enamorament personal del president del Madrid.
David, tu havies marcat com a data aquesta Supercopa, com a data clau. Ja ens havies dit a finals de desembre que el que passés a la Supercopa seria força important. Finalment, tu creus que Xavi Alonso és destituït? És a dir, el que marca més, el que pesa més, és el futbol que ha fet el Madrid o la seva gestió del vestidor?
Jo crec que a Florentino Pérez li van pipar molt les derrotes davant el Celta de Vigo, la derrota davant el Manchester City, els 3 empats consecutius a la competició de la Lliga, i que el tema Supercopa era una miqueta, doncs, si la guanyes, continues com a tècnic del Madrid, almenys fins a final de temporada, si no la guanyes, durem a terme el recanvi a la banqueta del Real Madrid. Jo crec que tothom aquí a Madrid sabia que Xavi Alonso ho tenia molt complicat per acabar la temporada. Pels comentaris d'ahir després del partit donava la sensació de que Xavi Alonso seguiria, però només les quiniles parlaven de quin dia seria l'escollit per Florentino Pérez per fotre fora Xavi Alonso. Si una patacada a la Lliga de Campions, si esperar el partit de tornada al Camp Nou davant el Barcelona, és a dir, una derrota important, però era molt complicat, pràcticament impossible, imaginar la propera temporada Xavi Alonso a la banqueta del Madrid, perquè la cúpula directiva de Madrid des de fa molt de temps ja no hi confia en Xavi Alonso.
M'encaixa això que diu el David, que la decisió estava presa i faltava saber el dia, perquè bé, jo tinc la sensació que el Madrid va deixar pitjor imatge, tot i que després en parlarem, ahir el Madrid va plantejar el partit com un equip menor. Per mi és pitjor el partit que fa el Madrid contra l'Atlètic de Madrid que no pas el d'ahir, que de la manera que tu vulguis, però acaba estant en el partit fins al final. Després, ho dic perquè...
Home, entre la semifinal i la final no se'l podia carregar.
No dic això, però que jo no crec que, i més coneixent la sensibilitat futbolística de Florentino, que no és un llepafils com aquí de que malament juguem a la defensiva. Vull dir, no sé, David, si creus que m'equivoco, corregeix-me. Tu creus que se'l carrega perquè ahir va sortir amb 5 defenses o perquè va esperar el Barça o fins i tot perquè va perdre el partit o, com m'apuntaves abans, perquè ja li havien fotut la creu i faltava trobar el moment?
El tema futbolístic a Madrid importa entre poc i gens.
Per això ho dic. És que jo menys, no, vull clar, dir, això és més nostre que... Això és més nostre que no pas d'allà, em fa la sensació, però volia que m'ho confirmessis tu.
Per mi la sensació és que ja havien pres la decisió de fotre fora Xavi Alonso i que només estaven esperant a que acabés la Supercopa. La cúpula també serà molt pessimista de cara a imaginar un Madrid campió a la Supercopa d'Espanya, però la meva sensació és que no volien prendre la decisió que el cos li demanava Florentino Pérez fer-la el dia del Celta de Vigo o fer-la el dia del Manchester City, van voler esperar la Supercopa d'Espanya, en el sentit, esperemos que se la pegue el solito la Supercopa d'Espanya, y una vez acabe, cuando volvamos a Madrid, llevamos a cabo el cambio en el banquillo.
A mí, si me permites, David, estoy leyendo el comunicado y pone, comunica que de mutuo acuerdo entre el club y Xavi Alonso.
No se lo creo ningú.
Ells no parlen de... Per això ho deia al principi, que no parlen de destitució. Què vols dir? Que ha plegat ell?
Bueno, quan tu arribes a un acord...
Però tu acabes d'escoltar Xavi Alonso ahir la nit.
Xavi Alonso
estava dimitit.
Bueno, ahir a la nit, però avui, aquest matí o aquesta tarda... Però si no, tu poses lo que és. He prescindit dels serveis... Ja, sí, del... sí. O sigui, mútua...
A Xavi Alonso li han fet posar coses i dir coses i acceptar coses que
sí,
no...
Sí, però...
De què li ha servit?
Sí.
És que porto tot el dia pensant increïble. En Guardiola. I allò de...
Pixa amb la seva.
Com a mínim...
És el tema del dia.
Com a mínim et foten al carrer amb les teves
idees. Sento mateix.
Però ho comentava abans la Sònia i a mi... És que la seqüència aquesta amb Mbappé de... Ja no entro si el Madrid havia de fer el passadís o no, que em sembla una collonada. Però que tu vagis a felicitar o tu intentis liderar el teu equip a felicitar el rival i que un jugador, perquè està frustrat, perquè està emprenyat...
I digui, que jugues 14 minuts.
Que no hi anem. I tu abaixis el cap i vagis cap al vestidor.
Imagina't aquesta mateixa escena quan Mbappé era al PSG... Si ell s'hi hagués atrevit a dir-li a Luis Enrique i què hauria fet?
Si atreveix Luis Enrique, li arrenca el cap. No al mig de la gespa, marxa, però no arriba al vestidor.
I qui marxa Mbappé, Rodrigo, i després ja marxen tots. Però és Mbappé i Rodrigo. Pues ni Mbappé ni Rodrigo ni Luis Enrique fan això.
Però que això, que és un detall, a mi
em
dona una idea de...
Tema Vinícius, sobretot. Tema Vinícius.
No, és que allà va començar...
Jo vull puntualitzar una cosa sobre el tema del joc i del futbol. Estic completament d'acord amb tothom que... l'estil futbolístic a Madrid, anava a dir una cosa que no es pot dir per ràdio, però no, els importa poc, però no menystinguem el mal que li fa a Florentino la imatge que es digui que el seu Madrid juga com un equip petit. Ho dic perquè acabo de venir aquí sentint el meu company Manolo Lama a la COPE dient que un dels motius per ell, la gota que fa vessar el got, és el plantejament d'ahir d'equip petit de Xavi Alonso que fa que Florentino digui ja en tinc prou. Fins i tot, diuen, si hagués guanyat el Madrid, fins i tot Florentino va sortir molt emprenyat amb la forma de jugar al Real Madrid.
Permeteu-me que ho digui així com ho penso. A mi em sembla igual que el Madrid ahir va jugar com el Leganés, però que Xavi Alonso va fer possibilisme. Xavi Alonso veia que li fotien 5 i va pensar... Prefereixo perdre 3-2 jugant amb 10 tios al darrere que me'n fotin 6.
No ho discuteixo. El que digues que Florentino, que no és... òbviament no és la porta que és cruifista o no és ningú que tingui una gran vessant futbolística a la qual s'agafi, sí que té amor propi i orgull i aquestes coses. Ui, com diguin que el meu Madrid juga com un equip
petit.
Barça.
Ui, el Barça.
No sé què. Perquè Ancelotti juga com un equip petit però guanyava Champions.
Exactament.
Llavors li és igual que guanyi que jugui com
un equip petit.
A veure si m'estic equivocant, David, però Florentino Pérez, si pogués, en lloc d'Arbeló, hauria fotut Mourinho i de plantejaments defensius i d'equip petit, Mourinho...
Ell volia Klopp, és el que
vol. Jo crec que si pogués escollir Florentino Pérez, no tindria entrenador. O sigui, la figura de l'entrenador... clar, a Florentino Pérez li sobra, no li interessen, sempre té problemes, no li agraden. Tret el cas del José Mourinho, no ha tingut cap relació molt propera amb els tècnics del Real Madrid, sempre... veu defectes amb la figura dels entrenadors, però a més és que els cremen en temps rècord. Jo recordo quan va arribar Lopetegui a la segona setmana ja rajava de Julen Lopetegui, que si li queda mal el traje, que com un entrenador del Madrid va en xandall, després a Vicente del Bosque que li deia era doncs, que pràcticament era un libreto obsoleto, i amb el tema de Xavi Alonso el mateix, des de l'estiu que arriba Xavi Alonso ja veu Florentino Pérez coses que no li agraden. Recordem, ho hem explicat més d'una vegada, que ja quan arriba ho fa... Florentino el fitxa per un tema de petició popular. A Florentino no li agrada gens els jugadors que li planten cara. I Xavi Alonso va deixar dues vegades al Real Madrid quan Florentino Pérez no ho volia. Una com a jugador, quan marxa al Bayern de Múnich, que és un tema personal de Xavi Alonso i accedeix Florentino Pérez. I la segona, quan Xavi Alonso estava a la cantera del Real Madrid, el Madrid en aquell instant tenia intenció de promocionar la trajectòria professional de Xavi Alonso perquè arribés al primer equip, i és el propi Xavi Alonso qui diu que marxa, cosa que no volia Florentino Pérez. I Florentino, perdona, però no olvida. I jo crec que des de que va arribar, jo crec que Florentino Pérez tenia clar que si no enamorava des del primer dia, Xavi Alonso ho tenia pràcticament impossible per complir els 3 anys de contracte que va signar.
L'etapa de Xavi Alonso al Madrid respecte a les expectatives que hi havia posades, òbviament, és decebedora. Perquè venia en teoria a modernitzar el joc del Madrid i es acaba jugant pitjor que amb Ancelotti. La qüestió és què podrà fer ara Arbeloa i el risc que assumeix aquí Florentino, perquè ha anat a parar Arbeloa perquè no hi ha gaire entrenadors al mercat i si no funciona aquest experiment ja no tindrà...
Perquè Solari no volia, eh?
Perquè, David, la idea és Arbeloa fins a final de temporada, com a mínim.
Sí, no diuen res de fins quan, perquè és un entrenador que es pot cremar aquesta mateixa temporada. De moment va bé. O sigui, s'està promocionant Arbeloa, que sembla un... és entre un Guardiola, un Zidane i un Vicente del Bosque, si escoltes el que es diu des del club d'Arbeloa. Però ara arriba l'important, i jo crec que tinc la sensació que durant aquesta temporada Florentino Pérez buscarà un tècnic de veritat, entre cometes de veritat, per afrontar la propera temporada. És l'entrenador, l'únic entrenador que podia signar el Real Madrid, perquè Zidane, recordem que seria l'entrenador preferit de Florentino Pérez, va sortir malament del Madrid. A més, es diu aquí a Madrid que ja té un compromís amb França, i Solari porta ja diverses setmanes intentant convèncer Florentino Pérez de que no era el seu moment, i no tenien un altre que Arbeloa.
Arbeloa me dijo que era amigo y yo no me considero amigo, conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo.
Ja està, l'estàvem fent a sobre i necessitava treure'm el del damunt amb urgència.
El Veloa, que porta 6 mesos al Castilla, el Castilla és 5è a primera ref, acaba de perdre aquest cap de setmana a
4-1
i està a 13 punts del Tenerife, que és el líder.
Si no m'equivoco, o sigui, ho han fet molt bé a casa, però fora de casa surten a golejada per partit. I a més,
Raúl portava 5 anys i mig i cap oportunitat perquè Florentino no volia Raúl.
Bé, amb una diferència, que des del primer dia Marcos se sabia que Raúl González mai seria tècnic del primer equip perquè no té una bona relació amb Florentino Pérez, i des del primer dia se sabia que qualsevol dia Arbeloa podria aquí, ser tècnic del primer equip perquè té una bona relació amb el club i amb el president.
I aquí també, David, hi ha una història fins morbosa. Són amics Xavi Alonso sí. i Arbeloa.
Ah, sí?
Sí.
Són soldats. Un era capità i l'altre era comandant de l'exèrcit. Sí.
Des del primer dia, abans de l'arribada de Xavi Alonso, aquí ja es parlava de la possibilitat d'un dueto de Xavi Alonso primer tècnic i Arbeloa d'assistent o segon entrenador del Real Madrid. I el fet que aquest moviment no es va produir, ja tothom tenia la sensació de que no volien cremar Arbeloa amb Xavi Alonso, no fos que Xavi Alonso no funcionés i se'l tinguessin que carregar abans d'hora.
David, potser ara et pregunto una cosa que ni tan sols està contemplada al sí del Madrid, però dimecres el Madrid juga al Albacete, per tant demà en teoria hi hauria el protocol previ i hauria de parlar l'entrenador. Et consta si protegiran Arbeloa, si el faran fer roda de premsa prèvia, se'n sap alguna cosa? Ho dic perquè jo, la veritat, ara tinc ganes d'escoltar Arbeloa, que tinc una idea preconcebuda d'ell com a futbolista, però potser ens sorprèn com a entrenador.
Seria lo normal, és un home de club que ja treballa a Valdebebas, lo normal seria que donés la roda de premsa, però també dic una cosa, el Madrid fa el que li rota amb el tema rodes de premsa sí. i compromisos amb els mitjans de comunicació, però jo crec que també al Madrid li interessa que el nou entrenador del Madrid parli i doni el seu parer.
Bé, doncs així està la situació ara mateix al Madrid, amb aquest cop d'efecte o amb aquesta notícia bomba d'aquesta tarda, quan jo crec que en general, i el David ens ho confirmava, segurament era l'últim dia que ens ho esperàvem. Jo insisteixo, escoltant el discurs de Xavi Alonso, el Marcos diu que potser avui ha canviat d'idea. Jo crec que Xavi Alonso no s'esperava que se'l carreguessin avui.
Jo crec que se l'han carregat directament, O sigui, se'l carreguen. Jo crec que Xavi Alonso tenia intenció de continuar com a tècnic del Madrid.
Sí, vaja, ahir nit el discurs era claríssim.
I Xavi Alonso, Jordi, porta 3, 4, 5 setmanes tregant amb tot el que li diu al club, que fa dues setmanes que el club li imposa un nou cap de serveis mèdics, Nico Mihic i Pintus, que el Xavi Alonso té un preparador físic, un recuperador.
Ara torna.
Home, no tingueu cap dubte de que ara per ara el tio més important per Florentino Pérez és Pintus, que està obsessionat amb el tema de les lesions i recuperacions.
El tenien arraconat, no? Pintus, com si estigués a les oficines, per dir-ho així.
I a Nico Mihic també, el van fotre fora per al cas Arda Güler, que es va lesionar 3 vegades de la mateixa lesió, i el van fotre fora, i Pintus més del mateix. És a dir, és cíclic això al Madrid. Es carreguen al cap dels serveis mèdics, l'envien cap a Valdebebas, però continua al Madrid. El Pintus, quan està Zidane va bé, quan no guanyen la Champions el foten fora, i ara, com sembla que tot és problema d'una preparació física, volien imposar Xavi Alonso a Pintus i a Nico Mihic.
Molt bé.
Tenia contracte 2 anys i mig més,
Sí, sí.
O sigui... Però crec que només li paguen fins a final de temporada, que estava establert per contractar.
Pues quina confiança tenia el club,
Quina confiança tenia el club
i com
Xavi Alonso, que el que li ha mitja això. Europa, clar, accepta aquest això. Tipus de contractes. Clar. Vaja.
Si en vols,
tot plegat.
Si no vinc.
És a dir, en la seva reputació, després de tot el que havia guanyat el Leverkusen, n'ha perdut molt al Madrid, però jo crec que encara li queda aquest és un vestidor difícil que tothom...
Xavi Alonso, jo crec que no m'ho invento, diria que el volia el Liverpool.
Sí, senyor.
Encara el voldrà.
Segur que el voldrà, si és molt jove. El que vull dir és que a mi em sorprèn que acceptés venir al Madrid en aquestes condicions. Ell no volia anar al Mundial de Clubs i va anar, van fer anar...
No, la de coses que s'han passat, la de gripaus que s'han passat...
Abans el David diu, mira, la Supercopa ja acabem d'amortitzar Xavi Alonso i que el nou no es mengi el gripau de palmar contra l'Atlètic de Madrid o contra el Barça, però... La realitat és que tots els gripaus els ha menjat Xavi Alonso i Arbeloa entrarà contra l'Albacete, contra el Llevant... Bé, en fi...
Villarreal, després...
Aquest I Xavi Alonso sabia des del dia de Vinicius que estava sentenciat al Real Madrid des del dia següent, quan el Madrid li diu, mira, Xavi, nuestra prioridad es la renovación del contrato de Vinicius. Para el Madrid como club institución sería un drama que este tipo... arranque la próxima temporada con la posibilidad de marcharse gratis del club y hay que renovarlo sí o sí, con lo cual hay que enfadarlo menos y satisfacerle más. Desde aquel día, Xavi Alonso ja sabia que només faltava posar la data de la seva destitució.
Doncs mira, ara... Aquest canvi va ser l'inici
sí, sí, de tot. Allà va morir tot l'invent. A mi,
el canvi, el comunicat, tot.
A mi, tal com ho has plantejat ara, que el contracte no era de 3, sinó de 1 més 2, a mi em sorprèn que Xavi Alonso no plegués. No avui, jo crec, ahir no el vaig sentir, però amb tots els gripaus que s'ha hagut de menjar... I, bé, en fi, si
aquest
al final...
Aquest tio ha renunciat a les seves idees, als seus principis i al seu amor propi i a tot per conservar la feina i al final ha perdut la feina i els principis. Sí, les dues coses.
Allò de Guardiola, de pixa amb la teva, era un bon consell, potser una mica tard perquè ja
no,
havia perdut...
No, ja estava.
Mai és tard.
Aquella frase, recordem que aquí el Santi Jiménez comentava fa unes
setmanes
que també l'havia sentenciat. Sí, la frase de Xavi Alonso...
La seva resposta, donant la raó
a Guardiola.
Ell el dia següent diu, sí. Guardiola ja sap de què parla. Bé, en fi, veus, mira, això sí que m'encaixa, tota la resta d'arguments per
I no oblidem aquí carregar-se el Barça i Frick.
Mira, això és una altra cosa que volia dir. Ara, David, que sé que tens feina, ara de seguida t'acomiado. Crec que no m'equivoco, l'arribada d'Mbappé i la de Flick coincideixen.
Sí, senyor.
Clar, ho dic perquè el Madrid ignora... Bueno, el Madrid no, Florentino ignora, per no dir que s'hi pixen els entrenadors, sí, i per mi és la prova que portar la millor estrella del mercat et garanteix el que et garanteix, i en canvi portar un entrenador que, les coses com siguin, el dia que el van posar, ningú de nosaltres podia imaginar que faria el que ha fet. Mm-hmm. Però triar un entrenador amb criteri i que respongui val tant o més que tenir la millor figura del mercat.
Aquí teníem un entrenador que va dir que ara el Madrid arribava a Mbappé, que havíem de baixar la persiana i no competir. L'entrenador previ a Flick,
sí.
Xavi Hernández, quan el fan fora, el roda a premsa final...
Jo recordo haver-ho dit, això, però...
Diu, bueno, i a sobre l'any que ve Mbappé, no sé què, ja no es pot... Va donar per venuda ja la temporada següent jo, perquè Mbappé havia fitxat el Real Madrid.
Coses que ja no, Xavi, no li carrego més morts. Coses que he dit jo, l'any que no... L'estiu que no van fitxar Mbappé, que era el millor fitxatge...
Del Barça.
El no fitxatge d'Mbappé era el millor fitxatge del Barça, això...
A veure, tot això Mbappé és molt bo i és un dels millors davanters del món, si no el millor.
El que estic dient és que no pots ignorar sistemàticament una peça que és fonamental.
La mateixa plantilla amb un entrador o amb un altre canvia.
Però de moment Flick porta 4 títols i Mbappé...
Escolta, 4 títols
i
3 victòries en 3 finals, 8-8 de la seva carrera.
18 gols al Madrid l'any passat.
Lo d'aquest tio comença a ser per anar encarregant l'estàtua. David, que sé que tens feina, moltíssimes gràcies per aquesta...
És una miqueta de feina, no, David?
No la que tu penses. S'ha d'anar a fer fotos, que és guapo. El David encara és guapo.
Jo sóc de l'opinió de l'Oriol Domènech, eh? Jo crec que el d'avui és una molt bona notícia pel Barcelona perquè continuo pensant que Xavi Alonso és un gran entrenador de futbol, eh?
Jo no li estava anant prou bé al Madrid, però
a
priori ha demostrat força més coses que Arbeló. És a dir, si tu poses un i l'altre, amb qui t'anirà millor la temporada? En principi ha de ser amb Xavi Alonso, això és veritat.
Si el recanvi ha de ser Arbeló, que és Arbeló, per mi és bo pel Barça, però amb la deriva que havia agafat i el descontrol i la falta de confiança...
Sí, no pintava que això ho poguessin remuntar. I ara s'ha de veure, clar.
Com més s'allargués...
Amb Xavi Alonso tenim una mostra del que és. I jo avui, això, jo signo això 3 anys, del Madrid així.
Jo...
Arbeloa no ho sabem.
Però
no...
És que Arbeloa és el...
Però no només per ell,
diu que no entra al vestidor i els jugadors s'enamoren d'ell i van a mort i tal. És que no ho saps, no ho saps.
A mi em sembla...
Jo preferia Xavi Alonso.
Any de Mundial, també. Any de Mundial, també, per jugadors, per Mbappé, per tota aquesta gent que també Vinícius, Rodrigo, que si veuen que el Barça marxa 4, 5, 6, 6 o 7 punts, cuidado, eh?
Va, que el David ha de marxar, però ens ha deixat aquesta assistència, que ara la comentem. David, abraçada, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Per tant, coincidiu amb ell que és una bona notícia.
L'Anaïs fa estona que l'està mossegant la llengua perquè no la presentem.
Porta aquí 25 minuts.
Tan intrascendent.
Hansi Costa ha decidit que has arribat 5 minuts tard i que avui no jugues. Ja entro a la segona part.
Increïble, eh?
Ha arribat fa 27 minuts.
Sí, home, però estàvem en tota la braó de la informació madridista. Anaïs Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí,
vinga, va, doncs començaré per la... És una bona notícia per al Barça, la destitució de Xavi Alonso?
Jo crec que no. Crec que no, perquè al final aquest entrenador doncs és una mica el que estava comentant, ja ha demostrat el que hi ha i era molt difícil que aixequés aquest equip. I jo estic bastant amb la línia que deia el Marcos, perquè jo no sé quina sensació teníeu vosaltres amb Xavi Alonso aquests dies, però jo l'escoltava parlar i no te'l creies. O sigui, era un mort amb potes. Quan deia ahir, bé, podem trobar alguna cosa positiva, no te'l creies. Vindrà Mbappé com si fos la gran arma secreta del Madrid, no te'l creies. O sigui, la cara que feia ahir era d'una persona completament fulminada. Vull dir que jo no descarto que aquest matí hagi dit, mira, escolta'm, fins aquí he arribat i parlo amb Florentino i que Florentino hagi aprofitat per dir, oye, ven al despatx, i l'altre digui, sí, sí,
estic d'acord. Tu creus que pot haver plegat ella?
No, les dues coses, que pot ser que t'hagin demanat vine al despatx i dic, escolta, sí, tens raó, jo estic molt cansat i estava esperant aquest moment.
La història de la humanitat i de les feines en les que heu estat, quantes vegades heu vist que sigui les dues coses? O sigui, que coincideixi que el tio, ei, aquest matí anava
a Florentino. Dani, em refereixo a acceptar-ho.
No, em refereixo a acceptar-ho. I Florentino ja anava a destituir-ho.
Que ell, jo compraria que ell
s'acceptar-ho,
el que ja ha de dir, sí, estic d'acord amb tu, jo tampoc ho veig, signem les paus aquí a mitges i posem que ha estat un mutu acord, una decisió presa de mutu acord i endavant.
Jo coneixent Florentino em costa molt pensar que és mutu.
És que jo veient a Xavi Alonso Florentino, no el veia gens còmode aquests dies tampoc amb tot el que li estava caient a sobre.
Per ell ha estat un calvari. Un calvari que jo crec que ell
el que vull
hagués
dir és,
volgut allargar fins a la...
Aprofitant el que m'estàs dient, doncs jo em baixo del carro i ho faig donant les gràcies.
Però ell tampoc pot acceptar que es posi mutu acuerdo si no és mutu acuerdo.
Clar, és que... El Real Madrid ha decidit...
En el concepte mutu acord intervé el factor econòmic. Que el mutu acord pot ser perfectament perquè ha estat d'acord. Mira, això ho farem o per A o per B. Si és per B, això que explicava ara el David, que ell tenia firmat només aquest primer any i després condicionat, potser li han pagat una mica més, a canvi de que sigui de mutu acord i que Xavi Alonso, diríem, que marxi bé del Madrid des del seu punt de vista.
Jo, això del detall contractual, la veritat és que m'ha agafat molt a contrapeu. No ho sabia, si és que sabia.
És molt estrany que tu signes un contracte. Clar. 1+2, però per què? Si tu em vés a buscar, són 2+1 o 3.
Però el que vull dir és que el signés Arbeloa, que no té cap mena de recorregut, però Xavi Alonso, que hi havia castanyes per endur-se'l.
Liverpool-Bayern,
però Arbeloa igual ara t'arriba i amb quatre paraules ben dites es fica Mbappé a la butxaca, el maleducat d'Mbappé se'l fica a la butxaca i tothom decideix de cop i volta tornar al contraatac, que és el que s'ha fet Madrid.
Això va molt a pell.
Crec que és una mica el que deia el Dani, no? De dir, a veure...
A mi se n'ha explicat moltes coses de Xavi Alonso que no agradaven als jugadors del Madrid. T'haig de dir que perquè algunes que deixen com a impresentables els jugadors del Madrid. És que no els agraden els vídeos, que si no sé què... A mi em sembla... Jo crec que els jugadors, amb perdó, són molt cabrons i molt llestos. A mi em sorprendria molt que un tio amb la trajectòria de Xavi Alonso com a futbolista i com a entrenador no s'hagi guanyat el respecte del vestidor.
Si els discursos, Jordi, eren com a les rodes de premsa, realment em costa de veure que aquest que es pugui guanyar els jugadors des del principi fins ara, no només aquestes últimes setmanes, perquè aquell tot tan solemne, no?, a l'hora de parlar, com si estiguéssim parlant de física quàntica, tampoc els hi expliquis amb ells.
Bé, què farà Arbeloa, si ho millorarà o no la situació del Madrid, ho anirem veient d'aquí a final de...
És difícil,
Com?
El joc del Madrid, empitjorar-lo, és molt difícil,
Sí, estic d'acord, però...
Només el pots animar.
Però... Podem discutir si Florentino és té la mà fàcil per decapitar entrenadors, però jo, si fos del Madrid, jo crec que està ben destituït, Xavi Alonso. Jo crec que Xavi Alonso s'ho ha guanyat, la destitució.
Que Arbeloa aconseguirà que aquests jugadors...
No, això no ho saps.
Que els hi costa baixar, per exemple, a defensar... ell sí que tindrà èxit respecte a una cosa que a Xavi Alonso no li ha funcionat bé.
A lo millor li dona una altra cosa, jo què sé, escolta, pren-te més dies de descans, no sé què sé, a lo millor té una altra forma de gestionar-ho que funciona. No ho sé, el que sé és que fer-ho pitjor que Xavi Alonso en aquests 3 mesos, potser ara ho hagués remuntat a la segona volta, no ho sabrem mai, però fer-ho pitjor que Xavi Alonso fins ara, jo crec
aquesta
que és complicat.
Aquesta generació del Madrid, pinta, però... més que un bon entrenador, necessita un bon gestor.
No feia pinta que ho hagués d'aixecar, però s'ha de dir que més que ajudar-lo, el que li han fet és fer-li travetes, vull dir que jo no em veig capaç de desqualificar com a entrenador Xavi.
Travetes li fan a tots, A Ancelotti també li feien travetes, el vestidor del Barça segur que és millor i tal, però segur que passen coses que són difícils de gestionar, vull dir, no crec que Flick tingui un camí de roses, vull dir que tot s'ha de saber,
Segurament ell no ho ha fet bé, li ha faltat experiència, que és sorprenent a una casa que coneix bé, però jo crec que ara no l'han ajudat gens.
A tot això, a xarxes hi ha certa expectativa respecte a si Gerard Piqué té alguna cosa a dir. Us confirmo que de moment està callat.
Gerard Piqué ha tingut un cap de setmana intensíssim
traient el
camp de l'Andorra, però evidentment Gerard Piqué, que en moltes ocasions ens ha dit que un dia aparcarà davant de la vidrera de l'estudi de Catalunya Ràdio, per descomptat que té els micros, les portes i el que ell vulgui oberts per valorar el nou entrenador del Madrid, que per cert ara acabo de pensar que crec que hi ha un Benfica Madrid, un Mourinho Arbeloa d'aquí res, no?
No és l'última jornada?
L'última jornada?
Sí, crec que és l'última jornada.
Doncs mira que bé.
Ara és Mònaco i després crec que
28 de gener.
Sí,
Benfica, és allà.
Benfica-Madrid a les 9 del vespre.
Mira.
Bon partit aquest.
Arribarà Arbeloa com a entrenador, no? Arribarà.
arribarà Mourinho, que tampoc sí. Està...
Sí. Bueno, però no t'aixequen el
cap. Bueno, sí, però la Copa...
Champions.
Sí, però la Copa,
això sí. En fi, tancarem aquí la carpeta llaminaríssima avui del Madrid. Farem una pausa i quan tornem ens recrearem, com mereix l'ocasió, en la victòria del Barça a la Supercopa d'ahir. Aquest Barça 3, Real Madrid 2.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Al cor del Raval i a tot el cinema del món, a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
D'aquí 100 anys ja haurem trepitjat Mart unes quantes vegades. O a l'11 trauran un cupó amb un sistema d'avís per si et toca. I parlant de l'11, seguiran prestant els seus serveis de rehabilitació als milers de persones que cada any perden la vista perquè puguin recuperar l'autonomia personal i desenvolupar-se en la societat com un més.
Ja se sap que de cara al futur canviaran coses, però per molt que canviïn les loteries de l'11, hi haurà una cosa que continuarà igual. Que cada vegada que juguis, faràs que milers de persones amb discapacitat tinguin una vida millor.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ni carrers, ni places, ni campanars, ni paisatges.
Ei! Hola! Si no n'he vist aquí sobre el tractor.
El millor de cada poble és la seva gent.
I què és tu, t'ha trempat?
I és la seva gent el que fa sentir com a casa.
El Foraster. Nova temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Va, si no ho cal.
És que
quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ai, el swap i el... I el rap, a més, llavors hi ha el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
Madrid. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'Andú, Rafinha encararà. Entrarà dins l'àrea, ja hi ha xut a Rafinha. Gol. Ara sí. Gol. Rafinha, que havia fallat una acció impròpia fa tot just uns segons, ha dit, aquesta no la fallo, aquesta va cap a dins, aquesta serà gol.
pilota per Vinícius, que feia estona que no el veiem. Prova el canvi de ritme davant d'ell, Condé. Continua encara Vinícius, provarà d'entrar dins l'àrea. Atenció, ho aconsegueix Vinícius, ja hi és. Continua Vinícius, encara Vinícius, xuta Vinícius. Mare meva, quin golaç. Mare meva, Vinícius, que no havia aparegut des de feia mesos. Vinga, va, que queden encara uns quants segons. Pilota que rep Lewandowski a l'interior de l'àrea. Aixeca la pilota! Gol!
Boníssim!
Gol, 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 gol! Lewandowski! Pilota de Rodrigo en el corre cap al segon pal, al cop de cap! I l'on del travesser, la rematada! Gol del Madrid! Acaba d'empatar el Madrid al minut 50 de la primera meitat, després d'una sèrie de rematades, crec que finalment Gonzalo ha acabat empenyent la pilota. Ferran, la prepara el valencià, la juga cap a Olmo, Olmo per Ferran, i arriba Rafinha, se la prepara, xuta Rafinha! Gol, 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 Rafinha! 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 Sempre protagonista, sempre incansable, sempre present, i fins i tot, si cal, amb sort, amb una rematada des de l'interior de l'àrea. Marca el brasiler, marca Rafinha, el tercer del Barça. Torna a avançar-se l'equip blaugrana. Final, 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 final! Barça 3, Madrid 2, el Barça supercampió.
A l'avió se celebra amb molta espontaneïtat. Les jugades comencen a posar-se divertits, comença a sonar una música, i els pares també doncs, participen de la festa. Ja comencem amb la fotografia aquesta que fem amb la Copa, els capitans, l'entrenador i representants, i amb mi, i representants de la Junta. I a partir d'aquí doncs, hi ha alguns que es poden aclapar, però de cop i volta sents la música, dius, no podré aclapar, vas cap a on està el sarau i es munta doncs, un sarau divertit. Juguen com viuen i viuen com juguen, jo crec.
El relat de la final amb els gols del Bernat Soler ahir a la TDT i la celebració ja a l'avió de tornada cap a casa que explicava aquest matí al matí de Catalunya Ràdio el president Joan Laporta, que ja veu, com que no em deixaran dormir, doncs m'afegeixo a la festa dels jugadors. En fi, alegria blaugrana, tercera final consecutiva guanyada al Real Madrid, Supercopa 2025, final de Copa també de l'any passat. Vaja, d'aquest any, no, de l'any passat, de la temporada passada, i aquesta Supercopa cobra el 2026, i les sensacions, tot i que després en parlarem amb asteriscs, amb coses que evidentment ha de millorar un Barça que va haver de guanyar fins a 3 cops al partit perquè es va haver d'avançar 3 vegades després que el Madrid va fer 2 gols al tram final de la primera part, doncs que deixen unes sensacions, jo diria que no immillorables, però sí molt bones en el Barça. Dani, Anaïs, Marcos, és difícil trobar-li parosa aquesta victòria del Barça, tot i que, evidentment, més ajustada o menys àmplia o menys aclaparadora del que alguns haurien pogut imaginar tal com arribaven uns i altres a la final.
Sí, jo crec que a mi em preocupava una mica aquest excés de favoritisme amb el que el Barça arribava a aquesta final, perquè dius, ostres, és una final i el Madrid és un expert gestor en finals i en guanyar partits amb Mbappé, amb Courtois, amb les armes que tingui en el moment. Però és que futbolísticament no hi havia per on agafar-ho. El Barça era molt superior, sobretot després de veure la semifinal contra l'Atlètic Club, que sempre es parla de que l'Atlètic Club es va baixar del carro, però el Barça també va fer alguna cosa bé per desactivar-lo. I al final, doncs, és que tu veus un equip que si hi ha una cosa que ha canviat respecte a la temporada passada és que té l'autoestima molt més alta i que és capaç de donar-li la volta si s'escau i de seguir marcant gols i de la tranquil·litat que respires en el moment en el que el Madrid t'empata el partit i veus que la plantilla doncs hi va i es torna a posar per davant del marcador. I Flick, no? Com sempre, que per mi és el gran artífex de tots aquests triomfs que està guanyant, assolint el Barça, amb els canvis, amb la decisió de Lewandowski, que tothom esperava Ferran Torres, i ell sap que Lewandowski és un expert en finals, que ha marcat en totes les finals de la Supercopa i se l'emporta a Ràbia i diu, ostres, doncs per tu la final, i el retorn d'Araujo, no? És un equip que ara mateix ho té tot, és una família fora, dins, i futbolísticament va guanyant força.
Jo estic més satisfet del plantejament que del partit. Jo crec que el Barça, on jo diria que el culer ahir pot estar més orgullós, és veure que el plantejament és el de sempre, tenir la pilota, ser protagonista, que és una cosa que donem per fet i ja no li donem importància, però no fa tant. Aquí hem tingut Barças on això no ho ha fet, o ho ha fet de forma perversa i especulativa. I en canvi el Madrid li planteja el partit. Hi ha una setmana al Barça que li juga Eintracht de Frankfurt, Osasuna i Guadalajara, i els tres li foten un autobús, i el Madrid fa exactament, per mi, el mateix plantejament que el Guadalajara. Què passa? Que el Guadalajara no té Vinicius i no fa el gol que fa, però fa el mateix plantejament. I jo veure aquesta imatge tan potent, tan poderosa, ahir que tot eren focs artificials i la ABC d'Estats Units veient el partit i no sé què, jo crec que el món va veure que la imatge d'uns i d'altres era aquesta. I des d'aquest punt de vista, orgullosíssim del Barça.
Flick, que parla poc de l'estil, a tot arreu on va parlar ahir va dir que estava orgullós d'haver guanyat amb l'estil del Barça, com vulguem dir...
Que el Madrid no...
Que t'havies enfrontat a un equip que havia renunciat a tot per no sortir.
Ara, si ens podem ser veritats, jo la segona part em deixo una mica preocupat, hi ha coses, crec que el Barça ahir no té resposta per Vinicius, en defensa, em fa projectar coses de què passarà si ens trobem l'Arsenal, el PSG, aquestes coses de patidor, culer...
Que si Vinicius està com va estar i bona part del partit, és difícil trobar-hi resposta.
Bueno, però Araujo, de les bones èpoques, era una mica anti-Vinicius en aquestes finals. Bueno, després, si vols, entrarem en més detalls de diferències amb l'any passat, però vaja, que és del 0 al 10 és, una, no sé, és un 8 el Barça d'ahir, és una nota molt alta.
És un equip que té una identitat, que té una personalitat, que té un caràcter, que té una mentalitat, i que evidentment és un equip imperfecte defensivament, però és un equip, insisteixo, amb una personalitat que no té el Madrid, o sigui, i això té un valor incalculable, perquè el Barça el que fa és vol jugar al que ha jugat sempre. I l'entrenador del Madrid, quan arriba al vestidor, li diu al seu equip que jugui d'una altra manera, radicalment diferent. I això és molt difícil de fer. És molt difícil de fer. Evidentment, el Barça, els primers 20-25 minuts, fins la pausa d'hidratació, no juga bé. A partir d'aquest moment, Flick ajusta i dona algunes ordres que canvien, per mi, el partit. No és tolerable, evidentment, que el Barça, quan fa el més difícil... arriba el gol de Vinicius, que és un gran gol, o sigui, que, però evidentment que defensivament...
Però defensat de manera millorable, exacte, sí, sí.
Molt millorable, però des del principi. Per mi el...
Totalment, sí, sí. Per mi pots fer una falta a Fermín gairebé a l'inici de la jugada. Sí, sí.
Abans, arranca d'una passada d'Eric García a Lewandowski, que està Eric a 70 metres de la porteria. Una passada que era, per mi, innecessària, perquè pots començar a jugar, tenies a Pedri...
Eric era l'home lliure, ho havia estat fent tot el partit i segurament moment... pensa que perdre una pilota a la corona de l'àrea rival no li costarà un gol, però va costar.
Però va costar. Sí, sí. És com en Rodrigo, que va perdre una pilota al mig del camp i acaba sent el 1-0, el gol de Rafinha, que roba Fermín. Però l'important del Barça és que té personalitat, que vol jugar... sempre de la mateixa manera, evidentment que cometeix errades, però és un equip reconeixible i és un equip que té la mentalitat de 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2,
sí, sí.
I això per mi, i un equip que guanya 3 finals consecutives al Madrid té molt de mèrit,
estic totalment...
3 finals consecutives al Madrid, o sigui, sí, sí. No és Supercopa, Copa del Rei, i Supercopa, i el camí 4-3 a Montjuïc per guanyar la Lliga.
Bé, de seguida estirarem fils d'actuacions individuals, evidentment crida l'atenció Rafinha, a la TDT vam coincidir en general que deia...
Ja, és que la millor nit de Vinicius, l'estrella és Rafinha.
És evident. Però abans, i per completar aquesta mirada general sobre el clàssic, avui no podem tenir en directe el Ricard Torquemada, que està tornant des de l'Aràbia Saudita, però li hem demanat que ens fes una petita píndola del millor i el pitjor del Barça en el partit d'ahir, en la final d'ahir.
Torquelab.
Passen les hores i cada cop trobo
més coses positives al partit d'ahir. Hi ha fases del partit on em va agradar molt el control que va tenir l'equip, la capacitat per tenir paciència en batalla contra un equip que et plantejava fins i tot duels individuals al mig camp, sobretot, especialment a la primera part. O sigui, el Barça està vivint un moment, també li va passar el primer quart d'hora contra l'Atlètic Club, que no es precipita, que si no arriba el desequilibri, madura el partit. I hi ha un moment que el partit explota. Va passar contra l'Atlètic Club i va passar també a partir de l'1-0, que el Barça no fa el 2-0 i després Vinícius va empatar el partit. Em va agradar especialment l'últim quart d'hora, com gestiona el Barça l'avantatge, amb igualtat numèrica, des de la possessió, des del control, tenint ofici però defensant-se en pilota, entenent quan havia d'accelerar i quan no havia d'accelerar. I crec que l'equip ha madurat molt des del punt de vista dels moments de partits, d'entendre'ls, d'interpretar-los. I també vull destacar que està patint menys amb la línia defensiva perquè se seleccionen bé quan ha de recular i quan ha de plantar-la. Ara aniré a la part que em deixa dubtes, que és l'autoritat defensiva, però no forma part del sistema, sinó més aviat de la falta d'autoritat individual en alguns duels o en situacions a camp obert. Però el Barça està entenent molt bé quan ha de plantar la línia i quan ha de córrer cap enrere. I això jo crec que és una cosa que l'equip ha millorat especialment des del principi de temporada. El dubte és aquesta falta de govern defensiu, d'autoritat, d'anar al duel i guanyar-lo. Ahir va patir molt, amb les opcions individuals de Vinícius especialment, també alguna de Rodrigo, el primer quart de la segona part, quan mentalment el Barça va estar més tocat, que després finalment ho va poder resoldre. Va estar una mica desconcertat, però es va aixecar i va tornar al lloc els últims 25 minuts de partit, mitja hora, torna a ser molt bo. Per tant, no canvia gaire d'on érem i d'on veníem. Alguna falta de seguretat defensiva que contra el Villarreal i contra l'Espanyol va fer aparèixer Joan Garcia i que ahir va fer patir en un partit que tenies dominat a un rival el qual el tenies submès, que havies espantat i intimidat per la teva autoritat futbolística prèvia al partit i que després et va persigar més del compte en situacions episòdiques aïllades on el Barça s'hauria de fer més fort.
Doncs el Ricard Torquemada, que en general li veu tot de punts positius, no pot ser d'una altra manera, com ara comentàvem aquí, però també assenyala, ho deia el Dani, aquesta feblesa, aquesta poca autoritat defensiva. El Ricard fa una lectura que a mi em sembla interessant, que ho enmarca gairebé en els comportaments individuals, és a dir, no Bruges, que era un desgavell col·lectiu, no, sinó que, crec que el Dani anava per aquí, hi ha un moment del partit en què Cubarsí no pot amb Vinícius, Koundé ho intenta i tampoc, o segurament no pateix tant com Cubarsí, però gairebé, i alguns altres que s'emmarcarien al s'ha de fer falta si t'han de córrer un contraatac, és a dir, més una cosa de decisions individuals gairebé que d'estructura, que hi ha hagut moments de la temporada que per mi era un desgavell col·lectiu, no tenia tant a veure amb si s'equivocava aquest o aquell, però vaja, una cosa, no sé si esteu d'acord, potser a tenir molt en compte, com diu el Dani, pensant en patums europees, però que...
No, la Lliga, la Lliga és favorit de carrer.
No, i que a més carrer. A més, jo crec que pels partits de caixa o faixa europeus encara falta, és a dir, sí. La hipòtesi, almenys la meva, és que totes aquestes coses, igual que l'equip ha crescut d'un mes i mig o dos mesos cap aquí, ha de continuar creixent, si no...
Patins europeus que tampoc estan tan bé com estaven.
No.
Per exemple, el Paris Saint-Germain, eh? O sigui, l'Arsenal sí que està bé, però el Paris Saint-Germain no està tan bé.
Evidentment...
Tothom té problemes,
Evidentment que tothom té, més que problemes, moments més alts i més baixos a la temporada. Això és així. Ramon Salmorri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
se'ns tiren les 8 al damunt, però aprofitarem per destacar el primer nom del partit d'ahir, vaja, el primer i el gran nom del partit d'ahir, no en va a l'organització del partit i a la TDT el van triar el jugador més valuós, l'MVP, Rafinha.
Sí, Rafinha, que va fer una gran Supercopa i una gran final, com diu, sent l'MVP. 4 gols en 2 partits en aquesta final de la Supercopa i 4 gols en 7 rematades a porteria de Rafinha en aquesta Supercopa, un Rafinha que evidentment passa per un moment molt dolç.
Yo nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento. Yo soy una persona que tengo una alta exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco siempre dar mi mejor por el equipo, ayudar tanto defensivamente como ofensivamente, aportar aquello que yo puedo aportar.
I a tot això, destacar la imatge de Rafinha i l'abraçada amb Hansi Flick. Recordo una roda de premsa de Flick aquesta temporada que va interrompre, o era al final de l'última pregunta, i va agafar per dir que era... no sé si negligent va ser la paraula, però pràcticament sí, una broma a la decisió de la FIFA de no incloure el millor 11 de la temporada. I després Flick, xerrant amb els periodistes, l'Anaïs també hi era aquell dia, va dir que Rafinha si mereixia reconeixement individual, i va quedar evident.
Però que l'11 FIFPro el trien els futbolistes, o sigui, no sé exactament.
Sí, però ell ho va justificar.
La comparteixo completament, però no sé de qui es queixa.
Sí, però ell ho va justificar. Jo he estat seleccionador, alemany, i et demanen la votació, i quan ets seleccionador alemany, tu el que veus són partits dels futbolistes que t'interessen.